18 minuts que passen de les 8 de la vesprada, camins farà un gir copernicà, us presentem una obra, un llibre, que probablement us tocarà el cor.
De dilluns a divendres, a les 8 de la vesprada, camins.
I mig que passen de les 8 de la vesprada, no us explicaré una interioritat. Això no m'ho havia passat mai. No m'ho havia passat mai encara, però me n'alegro que hagi estat avui. I m'ha recordat un ritual que tenia en França al Mundial 98, crec recordar, que Zidane, abans de començar... Bueno, Núria Ortín, bona vesprada.
Ah, ara, parles de Zidane abans de presentar-me.
Sí, però espera, vale. ara venga, ho entendràs. Vamos. Núria Ortín, ara explicarem tot, però Núria Ortín, bona vesprada. Encantada de tenir-te aquí a l'estudi. Acaba de llançar la jaqueta com si fos Rafael. Una cosa increïble. Bueno, doncs ha entrat Núria Ortín a l'estudi mentre sonava la sintonia i ha fet com si fos Zidane a Barthez. Abans de començar els partits de la selecció francesa, sí, que va ser campiona del món al 98, sí, Zinedine Zidane s'apropava al porter Fabián Barthez, que és calb, com jo.
Sí? I li feia... Tens algun cabell, no?
Sí,
cap, tampoc,
una mica Gargamel, però, vale, però bueno. Total, que li feia un petó al cap. Què és el que ha fet Núria Ortín?
Ah, és que saps què m'ha... Però explica, ho diu, un petó al cap, no, perquè portes els auriculars, sí, i no tenia sinó dir-te hola, bona nit, que ja
exactament
estic aquí.
No m'ha pogut saludar verbalment i m'ha fet un petó a la calva.
I això ho feia?
Sí, ho feia, no Zidane ho feia, era com un ritual. S'apropava, vale, a Bartel, li posava el cap i Zidane li besava, mira. Escolta, ara... Pues, bueno,
ara ets de posar seriós, perquè clar, estem així 8 i 20, no? Que, ja-ja, no, i que... hem de parlar de coses més,
sí,
més serioses, no?
Sí, efectivament, és que aquest programa té aquestes coses, fa girs copernicans.
Bueno, t'he de dir que el llibre també té un to ja-ja, eh?
Home.
Perquè la vida, si no, és molt complicada d'afrontar.
Doncs me n'alegro. Bueno, ara parlarem. Mira, tinc una primera pregunta. Ho hem escoltat mil vegades, Núria, sí? Però et pregunto, perquè si hi ha algú capaç de respondre a aquesta qüestió, ets tu. La presó rehabilita la persona?
Ui, he fet un silenci express, eh?
Això es diu pausa dramàtica.
Total. No, estic perquè els oients reflexionin. La com presó, si tu els estiguessis fent la
pregunta
a casa.
Sempre escoltem que la presó té un... Bueno, això, rehabilitar la persona, que reformar-la, uh-huh, interiorment.
Si m'ho preguntes com a Núria Ortín, et dic que no, per mi no. Per mi no.
Ah, i com no. Tu... I tens, no, alguna altra vessant,
no,
de tu mateixa?
Tinc una vessant com a directora de la Fundació Ana Mercedària, que hi ha gent que diu que és molt dràstic dir no, no rotund, perquè hi ha casos que és veritat que sí que han rehabilitat. Llavors, bueno, intentava separar una miqueta, yeah, en el sentit de que és veritat que la reinserció social per mi ja comença dintre la presó, i quan una persona està dintre la presó li has de donar eines perquè s'enfoqui en la societat tal com la tenim muntada. Mm-hmm. Normalment, nosaltres quan sortim de la presó, molta gent es troba, sobretot si han estat molts anys, amb un estoy en Marte, perquè no se'ls ha explicat com ha avançat. O sigui, la presó, quan una persona entra, es para, tot, es para. I en, sí, canvi, el món continua avançant, clar, constantment,
això,
hi ha molts canvis.
Si has vist la pel·lícula de la qual soc completament fan, Cadena Perpètua, de Shawshank Redemption, és una pel·lícula carcelària repleta de matisos, d'esperança, bueno, és una obra mestra. Aquest concepte, és a dir, la persona que surt de la presó i s'ha d'enfrontar una altra vegada al ritme de la vida i no pot, el supera, li diuen que està institucionalitzat. És a dir, s'ha fet part d'una institució penitenciària.
Sí, o presonitzats, que es diu, ells mateixos s'ho diuen, diu, quan porten ja un temps, és, bueno, hi ha uns còdics que no, nosaltres no podem entendre dels que estan a dintre, i és tampoc que nosaltres que estem a fora. Llavors, clar, per mi hi ha una divisió tan bèstia que per mi no reinserta, perquè ho haurien de fer ja des de dintre, uh-huh, i donar les eines perquè aquestes persones bueno, tinguin que, dic, o sigui, que no es queden al limbo, sinó que tinguin una estructura social preparada per acceptar aquestes persones, perquè aquesta és l'altra, la gent li dona l'esquena. Llavors, algú que t'estan rebutjant i que t'estan dient, oye, tu me molestes, perquè no sé, que veiéssim a tot de gent dormint al carrer o robant, aquesta gent molesta la societat. Nosaltres volem, mm-hmm, no? Viure en llocs segurs i agradables físicament. Mm-hmm. Llavors, una gent, una persona, segons quina pinta tenen, ja no ens agrada, evidentment. Llavors, la societat no fa cap esforç, sinó que ells se senten més exclosos, i a més, molts surten des de bosses de la pobresa, vol dir que no tenen ni feina, no tenen una casa, no tenen cap relació familiar perquè tothom els ha donat l'esquena, llavors clar, aquests tios quan surten, o dones els acompanyes molt, que els hi dic, o sigui, tu els hi fas un acompanyament de venga, si pots, i crec que tu pots tenir una segona oportunitat per tornar a aquesta societat, o el més normal serà que tornin a delinquir i tornem a començar, llavors això reinserta. Llavors, aquesta és la pregunta.
M'has contestat amb una pregunta, però jo sí. Crec que el desenvolupament de la resposta està la clau.
Sí.
Us contextualitzo, que sí. Núria Ortín jo crec que és de sobres coneguda, però és la directora, ja mateix ho acaba de comentar, de la Fundació Obra Mercedària, llicenciada en Publicitat, Relacions Públiques, diplomada en Humanitats, ha fet moltes coses en aquesta vida, entre elles dedicar diversos anys a treballar i fer créixer aquesta casa, Radio Estel, on vas fer tasques, Núria, de producció, redacció, locució i fins i tot de tècnica.
Vaig començar de tècnica, de fet.
Imagina't.
De, bueno, de voluntària, evidentment, perquè va ser quan va començar Radio Estel amb proves. O sigui, vaig començar quan Radio Estel naixia i vam estar mesos emetent des de la Torre de Collserola, però de proves. Em sembla que va ser juny, juliol, llavors va ser l'octubre quan vam ja sortim 10 quilowatts i ja vam fer la inauguració formal amb el bisbe, amb els directors, amb tothom que estava darrere amb el patronat.
Ets història d'aquesta casa.
Bueno, vaig veure la nixa, sí.
I també vas fer tasques de promoció, labor social de la casa, etc. Des del 2016 que estàs treballant a la Fundació Obra Mercedària,
present
a 6 països de 3 continents diferents, treballant a favor dels privats de llibertat i per a les persones més vulnerables i necessitades de la societat, i ara has publicat aquest llibre que recull testimonis de presos, les seves històries, patiments, inquietuds, també alegries, triomfs i testimonis de mercedaris.
Exacte.
Que acompanyen, els ajuden i els donen la vida a favor d'aquestes persones tan necessitades de tantes coses. El llibre es diu Cadenes Compartides i l'ha editat l'editorial Clarec. Condemnes compartides, és això?
Bueno, és català i castellà, hem fet les dues versions.
Doncs sí. Condemnes compartides. És l'essència dels mercedaris, compartir la condemna?
Els dos principis fonamentals de l'obra mercedària, o sigui, dels mercedaris, és la llibertat i la dignitat de les persones. Tothom ha de ser lliure i tothom ha de ser digne. Sense això...
És el bàsic.
Sí, és apaga i vámonos, no? Clar. Llavors, des d'aquesta... mirada, ells porten tota la vida, bueno, de fet més de 800 anys, dedicant al rescat dels que llavors agafaven els musulmans,
o sigui,
en mans dels cristians.
Ells s'entregaven perquè alliberessin...
Exacte. Però en el cas que no hi hagués una transacció econòmica, no? ¿Cuánto vales tú? 20.
Es posaven en el lloc
et pago, llavors. Me'l dones. En el cas de que no hi hagués un acord, donaven la vida, que per això és l'única ordre religiosa, l'única, que té el que s'anomena quart vot, que és el de sang. És perquè moríem. O sigui, jo, si no et puc recuperar i no et puc donar la llibertat, moro per tu, no? Llavors, aquest és una mica la identitat. D'aquí neixen i comencen, doncs, això, alliberar tots els captius, no? Per això Mercedaris ve de Mercè, que Mercè, que és la patrona de Barcelona, és la patrona dels captius. O sigui, és normal entrar en una presó de qualsevol país del món i veure la verge,
de la Mercè.
I ho explico perquè hi ha gent que no ho sap i molts
d'aquí.
No,
ho expliques.
I és així.
I ho has explicat perfectament perquè al final molt folklore, però aquesta és l'essència dels mercedaris.
Aquesta és l'essència dels mercedaris. Sí, llavors, sí. Què passa? Com que estem nosaltres presents a diferents llocs del món, hem volgut donar una mica la realitat de com es viuen a les presons, perquè clar, no és diferent que t'agafin aquí a Batràs, no? De Barcelona de les Dones, que t'agafin amb una... Mira, precisament a contestar aquesta noia que ha fet aquesta portada del llibre en forma part d'un mur d'una presó de Ilopango del Salvador, que allà viuen diferent que les d'Àfrica, no? Llavors, que tens tants continents que la manera, l'essència humana és, bueno, molt, molt diferent. Condenes compartides ve perquè el llibre, bueno, neix una mica arrel d'un podcast que vam fer que es deia Temps Mort, en el qual nosaltres, jo en aquest cas entrevistava a noies privades de llibertat i com es vivia arrel de la presó, però tothom, o sigui, què implica? Perquè a mi si m'agafen avui i tu ets amic meu, la teva vida trontolla i la dels meus pares també, i dels meus fills també i del meu entorn social.
No només és la persona que entra en presó, sinó tot el seu entorn.
És tot, no? Sí. Llavors, com nosaltres funcionem en el moment que algú... l'agafen i se'n va dintre, s'atura la vida, no? Llavors és com un drama en el qual s'esquitxa molta gent, no ets tu, bueno, sempre quan tinguis entorn, no? Llavors, això neix d'aquestes converses, i el director de la Claret va escoltar aquests podcasts i va dir: m'encanta la idea de poder escriure què passa a les presons, perquè és un tema que no se'n parla, o sigui, com viu la gent dintre les presons, hi ha molt poca gent que ho sap.
De fet, el llavors, subtítol per això és Mundo Hostil e Invisible.
Totalment, perquè no,
és una barreja increïble, o sigui, és una barreja duríssima, hostil e invisible.
Sí, perquè no estan visibilitzats. De fet, aquest llibre una mica el que vol fer és donar veu a totes aquestes persones que estan a dintre de les presons, o s'han sentit cautives, o hi ha hagut alguna esclavitud, no? Llavors, compartides, perquè l'altra part és la mirada del mercedari que acompanya aquesta persona que s'ha quedat privada de llibertat, i quins són els processos, no? De quan intervé un mercedari, o sigui, quan intervé algú que acompanya, hi ha vides que fan un clic. I aquest clic vol dir de m'he donat compte, m'arrepenteixo, perdono, començo de nou, segona oportunitat, refaig la meva vida, em reinserto, no? Per això dic que a vegades sí que hi ha casos de... I en el llibre hi són, històries que dius... Bueno, em va impactar a mi molt una persona, un noi que em va dir: soy la persona más mala de Guatemala, fui yo la persona más buscada durante años, no? Jo el tenia davant i pensava, que tio, veniria de fer una cervesa avui mateix, saps? Sí. D'aquestes persones que dius, bona persona, com t'explica,
afable,
vam riure molt, per això dic que les entrevistes sí que tenen un to una mica ja-ja, perquè clar, ja t'expliquen cada drama que dius, o faig una mica ja-ja o ens fotrem tots a plorar al minut zero.
Les entrevistes,
no?
Són en molta profunditat.
I són personatges que han fet una reconversió, no? I han dit... Bueno, la vida m'ha donat una oportunitat, estava molt de cul, per donar l'expressió entre cometes, sí, amb l'església, amb Déu, perquè no, perquè m'ha fet passar malament, però hi ha un dia que no saps com, aquell acompanyament silenciós del mercedari, de posar llum, d'acompanyar, de no preguntar, de no jutjar-te, sobretot... Sí. No saps com, dius, bueno, ara jo quiero ayudar a los mercedarios, yo quiero estar al lado de estos que sufren, no? Llavors hi ha històries molt, molt colpejadores, perquè hi ha vides de reconversió increïbles que dius, no m'ho puc creure, saps? I passen. O sigui, que la gent no canvia, això també és un estereotip que hem de començar a canviar. Hi ha gent que pot canviar.
Núria Ortín, directora de l'obra Mercedària, encara tenim uns minuts per xerrar, però hem de fer una pausa per publicitat.
Ah, molt bé, sí, tant.
Perquè ja saps que la ràdio han d'entrar calerons, sí, perquè si no, no tindrem per pagar els nostres Ferraris. Doncs fem una pausa i tornem aquí al camí, seguim encara uns minuts més amb Núria Ortín. I més que passen de 2:15, això és Camins, la ràdio nocturna. Estem amb conversa amb Núria Ortín. Ens està presentant aquell llibre que ha publicat ara Editorial Claret, Condenes compartides, condemnes compartides, amb un recull impressionant de testimonis en una doble vessant. Us recordo, els mercedaris que acompanyen els interns de les presons de tot el món, també de diferents parts d'Espanya. I aquesta tasca, les històries, els triomfos, les misèries, és un llibre molt complet que és molt recomanable. Jo volia demanar-te, clar, has vist moltíssims casos, has tingut entrevistes, Núria, tothom accepta l'acompanyament dels mercedaris o hi ha gent que el refusa?
Hi ha gent que el refusa. Bueno, senzillament no és que el refusin, és que no s'atansen, que és diferent. Uh-huh. O sigui, hi ha gent que sí, aquells que quan entren a una presó, no? Sobretot a Centroamèrica, oi, soy el padre, si necessites algo, passen. I és una mica el que us explicava abans de la publicitat, no? Que sí que en no saps en quin moment de cop s'atansen, perquè veuen que és una presència constant, que no falla, que ajuda,
és
que facilita.
Això té una paraula, Núria, si em permets.
Quina? A veure.
Amor.
Exacte, molt bé, seria això, amor incondicional. Molt bé.
És que és molt evident. És molt evident. Les persones que estan ferides només es poden sanar amb l'amor.
Totalment.
I és l'amor dels mercedaris, que donen la vida sense demanar res.
Res a canvi, exacte.
I amb una mirada neta, perquè normalment un pres sempre tens el prejudici.
Sí.
I els mercedaris van amb tota la humilitat.
Totalment.
A posar-se als peus d'ells.
Bueno, i sobretot el no preguntar. Hi ha molta gent que se senten ells molt jutjats quan ja han sigut jutjats. Llavors, que vagi alguna persona a només escoltar o a només... no, agafar-te la mà o només mirar-te a veure què, com estàs, mm-hmm. o sobretot, no, a mi de veritat m'impressionava quan algunes persones em deien, és que durant tota la condemna, que van ser d'anys, ningú mai em va venir a visitar, no? Aquí es fiquen, normalment aquí la gent es trenca i es fiquen a plorar, eh? En el sentit de dir, hi ha tanta soledat, tanta solitud, en el sentit de que estic sol en aquest món i sobre tancat en quatre parets, que trist, i de cop apareix un tio que et ve a veure i pregunta, què tal, com estàs? Clar, això et dona una força i uns ànims i pensar, no, doncs que tens una esperança, això és molt potent per ells, no? Llavors és aquesta presència, per això es deia d'acompanyament, perquè al final ells també d'alguna manera estan compartint la condemna de l'altra persona, no? Estan condemnats, però en el moment que tu empatitzes, que estàs allà, bueno, doncs, per això hem fet el llibre de manera dual de parelles, eh? O sigui, en cada presó, uh-huh. hi ha una persona i l'intern.
Jo crec que aquest llibre i tota la tasca mercedària és un exemple perfecte del que és el cristià, al final, també t'ho dic. Uh-huh. Perquè al final el que va fer Jesucrist és agafar la culpa nostra i carregar-la a ell.
Exacte.
Que era innocent. Uh-huh. I els mercedaris fa una tasca molt similar. Uh-huh. La persona té una culpa, la persona que està en presó, i el mercedari li ajuda a carregar amb aquesta càrrega, i aquest és l'acte d'amor, no? Jo volia demanar-te, apareixen testimonis d'homes, de dones, també de joves,
sí.
diferències o matisos que presenten entre ells?
Mira, el que a mi em sorprèn que tothom et diu... tothom pot entrar. O sigui, gent que la vida haguessis dit empresaris, joves, dones que tenen una vida... I de cop tothom et diu, ojito, que la presó està molt més a prop del que qualsevol persona s'imagina. Això per una banda, com a similitud. Molta soledat, molta... O sigui, això sí que és un denominador comú. Molta ràbia, molta rebel·lió, molt de dir aquest sistema... no funciona, perquè quines eines ens estan donant, això per una banda, però en canvi trobes algun testimoni que diu, menys mal que he estat a la presó, perquè la meva vida ha canviat en què de cop he pogut estudiar, m'he tret una carrera i el dia que vaig sortir he tingut una feina que mai m'hagués imaginat i ha sigut un camí de bonança i de projecció personal que mai m'hagués imaginat.
Tu diries, no? Aquests casos són minoritaris?
Sí. Bueno, crec que sí. Ho he dit molt alegrament. Crec que sí, encara que la gent et dirà que el 70% de les persones que hi han complert no tornen, eh? O sigui, que hi ha un índex elevat de reinserció. L'únic que és veritat que per això deia que en tenim per reinserció, perquè si després s'acaben al carrer i no tornen a la presó, però no tenen ni feina, ni casa, ni entorn social... Per mi aquest 70% és un interrogant. Saps què vull dir? Ara, sí que és veritat que hi ha persones que jo crec que diuen, mira, un temps sí, però a partir d'un any, quin sentit té la presó? O sigui, està 20, quan jo ja he pres el primer any, el que me tenia que aprendre, o 5, o ja he pagat, o ja m'he arrepentit, o ja he parlat, o ja he mediat, o ja he fet un procés, no? Del que jo crec que el calia. I després, sí. Clar, et fiquen anys i anys i anys, que dius, pa què, no? Una mica, hi ha un personatge que em va tocar molt, 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 que deia, clar, és tal la desnudez humana, o sigui, a què venim, o sigui, et quedes tan a nivell espiritual, tan despullat, quan veus que et tanquen, que has fet alguna cosa que no entens, i que, a més, això s'allarga en el temps... Quin sentit té la vida, no? Una mica. Llavors sí que hi ha gent, molts que et parlen, doncs, del sentit més profund, en el sentit que hem vingut a fer aquí, i ara que m'han tancat, què hago, no? Pues que me voy. Surt el suïcidi, surt molta denúncia, molt que un cop entren, llavors sí que... Bueno, són vides de supervivència, no? En el qual tothom té moltes motxilles. O sigui, bàsicament jo el que veig a la presó és que hi ha la majoria de gent, i això sí que és majoria... són gent pobra, que ha sigut circumstancial i que ha sigut bueno, doncs perquè en aquell moment hi ha hagut una necessitat, no? Molts mercedaris, que a mi això sí que les entrevistes al mercedari m'han comptat, m'han dit, mai hem vist una persona dolenta, no? O una ànima dolenta. Jo els deia, a veure, hi ha molta gent que sí que és dolenta, que ha fet el mal, no? que sabent conscientment que, perquè jo els deia, per mi no és el mateix que algú mati conscientment a que sense voler avui, ara sortim d'aquí, agafem el cotxe i atropellem algú, no és el mateix, no?, l'acte. I ells deien, si tu escarbes, no hi ha ànimes dolentes, no? A mi aquestes frases, i tots ho deien, m'ha costat de pair-la perquè dic, bueno, sí que hi malos, no? O un tio que se'n va a l'estiu i volent crema tots els boscos de Catalunya, que... oye, no sé, per mi no és el mateix que un altre, no? Llavors, per això, final, hi ha delictes, final... hi ha perfils, llavors és molt complicat perquè jo separo, no? Dic, per mi no és el mateix que quan hi ha una intenció dolenta que quan és sense voler, no? I ells em deien, no, Núria, totes són persones. O sea, tu quin eres per que... decir, no? On està el límit, no? Dic,
a mi és una reflexió llavors, molt interessant perquè al final, qui és millor que qui?
Clar,
i tots dins... Mira, és que l'Evangeli diu una cosa molt curiosa, diu... disculpeu. Si li dius imbècil al teu germà, ets un assassí, diu Jesucrist. Eh? O sigui, està equiparant el sentiment de l'acte a l'acte. És a dir, vale, jo a lo millor no he matat ningú o no he robat, però he tingut desig. I quina diferència n'hi ha entre fer-lo i pensar-lo moltes vegades?
És molt complicat. Tota la part psicològica, sí. Hi ha molta malaltia també mental que es tracta, la malaltia mental... O sigui, hi ha temes molt profuns en quant a... Per això dic que són converses que quan la gent ha estat a l'altra banda dius, bueno, com a mínim te'ls escoltes i com a mínim una mica la idea era canviar els segons quins estigmes de, bueno, algo harán, ¿no? Algo lo habrán hecho, ¿eh? Todos sí. Son muy malos. Oye, que se mueran todos, ¿no? Oye, un momento. Ara comença a mirar què hi ha darrere de cada persona. I ells, al final, els mercedaris curiosos diuen, vemos el rostro de Jesús en cada uno, ¿no? Digo, pero tú, vosotros han mediat molt la meta, ¿no? Els mercedaris en tota l'època dels terrorismes. I jo els deia, digo, pero esta persona, o sea, tú l'acompanyes? O sigui, tu vas con el corazón así, te voy a acompañar y qué tal. Bueno, Núria, són persones. Llavors ja pot haver-hi arrepentiment, pot haver-hi un canvi, pot haver-hi un... Llavors, bueno, també és una mirada... Jo com a autora també he sigut interessant de dir, bueno, un momento, ¿no? Vamos a contemplar-ho tot des d'una altra perspectiva.
Núria Ortín, dona gust escoltar-te. Crec que feu una tasca impressionant. A mi m'agrada molt tenir-te a l'estudi. No és la primera vegada. Crec que has de venir més sovint.
Bueno, quan vulguis. Em convideu, ja.
Estem en contacte i vine de tant en tant perquè ens dones alegria. Però t'hem de deixar perquè, si no, se'ns escapa el programa.
Sí.
Núria Ortín, us recordo, és directora de la Fundació Obra Mercedària, ha publicat aquell llibre Ple de llum enmig de les ombres que exposa condemnes compartides amb testimonis de presos, les seves històries, els seus patiments, les alegries també, i testimonis de mercedaris que els acompanyen, els ajuden i donen la vida en favor d'aquestes persones. Núria, molt ànim, enhorabona per la tasca que feu.
Moltíssimes gràcies.
No defalliu, i aquesta és casa teva, ja ho saps.
Gràcies, molt a gust de venir.
Vinga, fem una pausa ràpida, i rematem el programa amb Economia en Valors.